Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
El compositor rus Dmitri Shostakovich ja va ser en vida un home polèmic. Encara avui és motiu de debat quina va ser la seva postura real respecte a l'estalinisme. De fet, el mateix règim va mantenir una actitud ambivalent amb la seva obra. Això no treu que Shostakovich fos un dels músics fonamentals del segle XX per la seva fusió de la tradició russa i els corrents occidentals més trencadors. Però la seva obra també va ser sempre qüestionada per la relació del músic amb el poder totalitari soviètic. Shostakovich va néixer a Sant Petersburg l'any 1906, en els últims temps del tsarisme. Als 9 anys va començar a demostrar una habilitat especial en les classes de piano impartides per la mare i als 13 va ser admès pel conservatori de la seva ciutat, en aquella època coneguda com Petrograd. L'inici de la seva activitat coincideix amb els primers anys de la Unió Soviètica, amb obres tan originals com la Primera Sinfonia, la peça de graduació que va estrenar als 19 anys, o l'òpera El Nas. Algunes de les obres més representatives d'ell són l'òpera Lady Macbeth de Minsk, de 1934, i la Cinquena Sinfonia del 37. Algunes vegades la seva música va ser entronitzada com una representació del nou art socialista que volia exhibir el Partit Comunista de la Unió Soviètica, mentre que d'altres va ser denunciada per decadent i reaccionària per mantenir formes musicals tan clàssiques com la sinfonia. Tot i algunes campanyes públiques en contra seva, instigades per Stalin, Shostakovich va ingressar al Partit Comunista el 1960 i fins i tot en va ser membre del Soviet Suprem. Si va ser un dissident, potser per por de les represàlies, ho va fer de manera ben clandestina. Al llarg de la seva carrera va compondre 15 sinfonies, 15 quartets de corda, 6 concerts, diverses òperes i, en línia amb els nous arts del seu temps, música per cinema. L'anàlisi de l'activitat pública, en contrast amb suposats missatges ocults en la seva figura, que serien una denúncia crítica de l'estalinisme, han convertit la figura de Shostakovich en un enigma, un motiu de debats encesos entre els estudiosos. I com és habitual a l'Enguàrdia, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
Hola, què tal?
Avui parlarem d'un artista representatiu del conflicte de fons de la Unió Soviètica. La Unió Soviètica, aquest règim tan innovador, renovador i reaccionari, és una barreja realment difícil d'entendre de vegades, que va dominar durant el segle XX i que ha estat clau. La relació entre els artistes i aquest poder sempre va ser conflictiva. Shostakovich és un cas claríssim.
Sí. Les dictadures tenen una característica, ho estronquen gairebé tot, però el totalitarisme ho estronca encara més, perquè vol dir que tota la gent ha de combregar amb una ideologia política determinada i, a més, afegir encara tota la seva força. Clar, un esperit sensible, ja sigui amb la, en aquest cas la música, ja sigui amb la literatura, ja sigui amb l'arquitectura, ja sigui amb la pintura, ja sigui amb l'activitat que sigui de la creació, lògicament, d'alguna forma o altra, representa molt el món de la seva època i el seu període històric i polític, no? Clar, quin problema té Shostakovich? Bueno, el problema que té és de que se n'adonen, i ell, en fi, entre que hi és i que no hi és, de que hi és però no combrega totalment, i t'hi has de lliurar totalment. Si a més tens un privilegi extraordinari d'una sensibilitat de ser un gran creador en un país en el qual la tradició musical dels cors, la tradició musical històrica, amb un component a la ciutat, sobretot a Sant Petersburg, o després Petrograd, o a Moscou, amb tanta riquesa cultural, clar, això no lliga. Possibilitat, doncs me'l faig meu, però mai acabarà de ser meu, sempre em desconfiaré, però tampoc me'l puc acabar de carregar. En fi, això és el totalitarisme, és sempre és una llavor que es va cultivant i que es va sembrant i que va sembrant, però mai acaba de donar-te el fruit que vols. Per què? Perquè aquesta llavor al fons està en un terreny que no és fèrtil, que és el totalitarisme.
En certa mesura a mi em recorda, i salvant totes les distàncies, i sobretot musicals, que no tenen poc a veure, amb Richard Strauss, amb la seva relació amb el règim nazi, aquesta barreja que no queda mai clar si és a favor o és en contra. D'una banda és un personatge destacat del règim nazi, però a l'altra banda es veu clarament que el règim nazi tampoc se l'estima. És una barreja, però, i en Shostakovich passa una cosa similar.
Però fixa't que la conclusió és la mateixa. No estava totalment amb ells, doncs estaven contra ells. Això és el que ells pensen. El totalitarisme és això. Si no està totalment amb mi, sospitós. Vol dir que estàs al fons, estàs en contra.
Qui ens acompanyarà avui amb aquest viatge a la dissidència musical i a la dissidència personal, o no, que és una cosa que sempre no està del tot clara, és el crític musical, escriptor, historiador de l'art, Juan Carlos Moreno, a qui agraïm moltíssim que hagi volgut venir a l'Enguàrdia a parlar-nos una mica de Shostakovich. Moltes gràcies.
Hola, què tal? Gràcies a vosaltres.
Shostakovich és una rara avis, o entre els artistes de la Unió Soviètica va ser, a part de la seva especial sensibilitat com a músic, però era un fet habitual d'aquesta no tenir clar si estaven a favor o en contra del règim?
Era un fet habitual, perquè Shostakovich el que va passar és que va ser, diguem-ne, el compositor que, com bé has dit al començament, als 20 anys ja va estrenar la seva primera sinfonia. O sigui, estem parlant de 1926.
Molt jovenet.
O sigui, s'estava construint llavors la Unió Soviètica. I llavors encara no s'havia arribat al totalitarisme.
Encara l'Stalin no mana totalment.
No. Sí. Llavors era un període
Lenin
de llibertat creativa.
L'any de mort, si no recordo malament, sí. És quan entra Stalin, que hi ha un període inicial.
Estan amb les lluites de poder, això sí.
La guerra civil de fons, etcètera.
Però la idea que hi ha del socialisme és de que s'està construint una societat nova, i aquesta societat nova té un home, un ésser humà nou, i també un art nou. Necessita un art nou.
Sí.
I això, Shostakovich, clar, és el jove que es dona a conèixer en aquell moment, que és, bueno, és perfecte, perquè altres compositors més consagrats o havien marxat a l'exili, cas de Sergei Prokofiev o Igor Stravinsky, Sergei Rachmaninov, o no tenien tant de pes com els que s'estaven encara allà formant o trobant el seu camí. Shostakovich va ser una irrupció sobtada, es va consagrar de la nit al dia amb aquella obra. I llavors la Unió Soviètica el va convertir en un símbol. Era el seu músic, era el seu artista. Què va passar després, quan va arribar el totalitarisme, Stalin es va fer amb tot el poder, la llibertat aquesta creativa dels primers anys de la revolució es va perdre. I llavors, és el que deia el Josep Maria, es va establir uns criteris molt estrictes i o els comparties o estaves en contra del sistema.
Clar, o sigui, el nou art soviètic, en definitiva, era un art reguladíssim i amb molt poca possibilitat de sortir-se d'uns marges molt estrets. I per molt que no fos amb les formes absolutament clàssiques de la música del segle XIX, inevitablement aquesta rigidesa feia que s'hi apropés amb aquestes formes.
Això va passar a partir dels anys 30, però als anys 20 encara n'hi havia aquesta efervescència, és l'època del constructivisme, el futurisme, el suprematisme, molts ismes.
El cinema renovador.
El cinema més avantguardista.
Einstein i companyies.
Estan creant un llenguatge cinematogràfic, el muntatge, ens ve del cinema soviètic, la idea de muntatge. Doncs tot això, clar, dona peu a obres que no són plenament sinfonies ni quartets de corda, obres clàssiques. Són ballets, són coses més experimentals. Per exemple, es posa molt de moda un tipus d'obra que reprodueix els sons de fàbriques. Hi ha un ballet de Prokofiev que, tot i que havia marxat, encara era considerat un bolxevic, ben bé, a la resta del món occidental, que es titula La Foneria de Ser. I n'hi va haver un altre compositor que sí que es va quedar a la Unió Soviètica, Alexander Mosolov, que va escriure una obra, un ballet també, que es diu Acer.
O sigui, era el realisme socialista.
Sí, perquè era molt industrial, era el món dels proletaris, i llavors tot això es plasmava en la música. Després sí, va passar que els gustos estètics de Stalin i abans els de Lenin eren molt conservadors, molt burgesos.
Ells curiós, no, això? Sembla contradictori.
Sí, revolucionaris, però artísticament eren més aviat burgesos i tenien aquesta mentalitat. I clar, ells aquest art no l'entenien. La poesia de Mayakovsky no l'entenien. Tot això de versos futuristes sobre màquines, faroles... No tenia cap sentit. Per tant, s'havia de recuperar un tipus d'art més clàssic i més intel·ligible. Sí, perquè això era molt important també. L'art s'ha de transmetre a tota la societat i formar la societat. I això és més fàcil amb uns elements, amb un llenguatge més clàssic, més convencional.
Stalin, hem de recordar que aquest georgià és un Premi Nacional de Literatura, de poesia. Stalin és una persona que té una molt profunda formació al seminari. Sí, sí. I formació literària, i que quan està a l'exili se'n va sentir els sermons a les esglésies de Londres per millorar el seu anglès. És a dir, és una persona que té molta cultura, però quina cultura té? Té una cultura clàssica. I aleshores, a partir d'aquests valors de la cultura clàssica, diu que aquesta renovació de l'art del realisme socialista és el que ell creu. Clar, això que té de transgressor? Res.
Res.
No entén cap transgressor.
Que és molt curiós, però a l'Alemanya nazi passa el mateix. Tot el que és art més renovador es és considera entertetekunst, art degenerat, i és prohibit. A la Unió Soviètica, tots els moviments futuristes i així, doncs també són prohibits. O escrius com nosaltres et diem, o no tens possibilitat ni d'exposar, ni d'estrenar, ni
res. Ets contrarrevolucionari, que era... Sí. Que era un apropar-se a les condemnes de qualsevol tipus, d'exili, d'expulsió, d'anys de presó, o, en última instància, sobretot als anys 30, de mort, ser un contrarrevolucionari. Per tant, poca broma
amb
no escriure, amb no pintar, amb no composar, tal com et manaven aquells que manaven. I què es volia, no dic als anys 20, però posteriorment, què es volia de la música, per exemple? Per què Shostakovich xoca d'una manera o altra amb aquests criteris? Què era el que feia diferent Shostakovich de qualsevol altre compositor?
Shostakovich era diferent perquè té un sentit de l'humor molt especial. La seva música de joventut, després el seu humor el va conservar sempre, però es va anar enfosquint i fent cada cop més negre i més sarcàstic. Però la seva joventut tenia una facilitat brutal per satiritzar. I per això l'òpera El Nas fa servir una història de Gogol, que és el gran escriptor satíric del segle XIX. Llavors, el que fa Shostakovich és posar en solfa tot l'antic règim, però també tot el nou règim que s'està construint. Una cosa que en literatura també passa amb molts escriptors satírics de l'època, com Ilf i Petrov, que també tenen unes novel·les que al començament van tenir molt d'èxit, però després van prohibir perquè eren considerades massa perilloses. Clar, el mateix va passar amb el Shostakovich, i això que en principi feia unes obres que entraven dins l'estètica soviètica. Per exemple, hi ha un ballet, l'Edat d'Or, que tracta d'un partit de futbol entre un equip soviètic i un equip capitalista. O sigui, bons i dolents.
Clar.
Problema. Els bons estan representats per una música evocadora de melodies russes i això, i els dolents per una música que evoca el jazz. Què va passar? El públic quedava entusiasmat amb els dolents,
amb la música dels
dolents, mentre que la música dels bons era avorrida, ja la tenien molt sentida, i un altre cop això, no, passem. Aquesta sí que és més divertida. Però clar, el jazz era una música americana,
decadent,
degenerada, i no podia ser. Llavors, a aquesta època, Shostakovich ja va començar a tenir problemes.
Clar, perquè com es podia definir la música de Shostakovich, sobretot en aquests primers anys? Què és el que estava ell fent de diferent respecte als seus...
El diferent és això, aquest sentit de trobar noves formes d'expressió, de fer servir uns instruments molt concrets per determinar les coses, com per exemple el xilòfon. Ell li treu...
Xilòfon, curiós,
el xilòfon, això... Li treu un toc grotesc que li va molt bé a les seves sàtires. ell també juga amb les tonalitats, és més, enriqueix les harmonies clàssiques, segueix l'exemple també de Stravinsky, amb els jocs rítmics, canvis de ritme, constants... Tot això, clar, és una música que trenca amb els esquemes de la música del romanticisme.
Tot això.
De la gran tradició russa, dels Tchaikovsky, Rimsky-Korsakov...
Músiques més melòdiques, diguéssim.
Més melòdica, sí. Més nacionalista, i tot i que Shostakovich va créixer, es va formar en aquesta tradició.
Estem lluny de tota manera de música dissonant, com els dodecafònics, tot aquest...
Juguen.
Sí, però no és... O sigui, és una música, ho dic, després sentirem algun petit fragment, és una música que no busca, com buscaran posteriorment alguns altres, o posteriorment o contemporàniament, alguns altres compositors busquen aquest contrast brutal entre les melodies clàssiques, i sinó que només té alguns tocs dissonants diferents, diguéssim. Però encara és una música seguible,
És seguible, però n'hi ha moments que sí que mai trenca amb la tonalitat, com fan la Segona Escola de Viena i altres moviments, però sí que la posa bastant en qüestió i de vegades es pren unes llicències que van sobtar molt a l'època. Per exemple, a l'òpera El Nas hi ha un intermedi, que és només instrumental, però només fa servir instruments de percussió.
Això és una cosa
sorprenent, no s'havia fet mai. Entre que l'òpera aquella és molt dissonant, la història és molt surrealista, un home que perd el nas i va buscant-ho per tot Petrograd, desesperat, entre tot això i un intermedi que és només per percussió, clar, és una innovació que era difícil de pair pel públic més conservador.
Però la gent com s'ho prenia? Li agradava? Shostakovich era relativament popular o no?
N'hi havia de tot. Una de les bandes sonores que va escriure, una de les primeres, la Nova Babilònia, va tenir unes crítiques ferotges, perquè era una música que la gent deia, però si està destrossant Offenbach, que era el rei de l'opereta francesa, o està parodiant aquesta melodia que tant coneixem i estimem. Per què fa això? Perquè la pel·lícula ho sol·licita, ho demana, i la música ha d'acompanyar aquesta imatge. Els ballets, a l'edat d'or, les melodies jazzístiques funcionaven molt bé, però no de cara al que volien les autoritats. O sigui, era un compositor que tenia èxit, però també desconcertava. I ell jugava, tenia aquest paper d'una mica l'enfant terrible, anem a provocar, perquè total, de moment ningú m'està prohibint res i estem construint un nou món, una nova societat i anem a...
Però a la societat soviètica, que el ballet és tan incardinat en la població en general, és una cosa sorprenent, la proximitat de la gent amb el ballet, això també ho va provar de fer aquests canvis, diguem, revolucionaris?
Sí, ho va provar i, de fet...
Però això per l'estalinisme seria terrible.
El que passa és que el ballet, ja abans, un empresari, el Sergei Diaghilev, va experimentar una renovació. Ell tenia la companyia dels ballets russos, que després es van fer molt, molt famosos a París, però quan estaven a Rússia encara, ell va intentar renovar tot el que era el llenguatge del ballet romàntic del Llac dels Cignes, per exemple, de Tchaikovsky.
Exacte, donar voltes...
Perquè això estava molt bé, però s'havia quedat envellit. I, a més, les companyies al Bolxo i tot això és que necessita una renovació. I la renovació va venir de Diaghilev i les col·laboracions que va fer amb compositors com Rimsky-Korsakov o les més conegudes que són Stravinsky, la Consagració de la Primavera, el Petrushka... O sigui que ja n'hi havia un terreny preparat per les innovacions que va conrear Shostakovich.
Durant els anys 30, que és els anys, per simplificar-ho, els anys més durs de l'estalinisme, i després de la Segona Guerra Mundial serà també després de la Segona Guerra Mundial també serà una altra cosa diferent, els anys 30 són els anys de les purgues, i on la sensació que té molts revolucionaris és que trepitgen un terreny molt fangós, perquè es jutja molta gent que ha participat en actes revolucionaris als anys 20, se'ls jutja amb un criteri nou, i que, per tant, aquells actes que als anys 20 eren uns actes positius pel règim, als anys 30 et porten al parador de fusellament. Vull dir que és una cosa terrible, eh? O el gulag de Torn. Com ho viu això, Shostakovich, aquesta sensació de que el món s'enfonsa, que suposo que devia tenir tothom a l'època?
Ell ho viu, al començament, diria que una mica en el seu món. Ell està escrivint música, no té dificultats per estrenar, i, de fet, això coincideix amb una obra que sí que dona un gir transcendental a la seva carrera i a la seva vida, que és l'òpera Lady Macbeth del districte de Minsk. Aquesta òpera s'estrena a Leningrad i a Moscou a la vegada. Va ser un èxit impressionant a totes dues ciutats.
És una gran òpera. Jo l'he vist, he tingut la sort de veure-la i em vaig quedar fascinat.
No, és meravellosa, és teatre musical.
És magnífic.
Més que òpera, és teatre musical. T'està explicant una història i te la creus. I et creus els personatges i, bueno, t'arrossega.
Sí, sí.
Doncs aquesta òpera, tot i que té aquest llenguatge una mica dissonant, grotesc, va ser un èxit espectacular i va estar 2 anys en cartell. Així fins que un dia Stalin havia sentit parlar tant i tant d'aquesta òpera que va decidir anar al teatre a veure-la. I aquí ja, va acabar tota
moment,
la història.
A partir d'aquell moment les coses no van anar tan bé.
No.
El 26 de gener de 1936, Joseph Stalin va assistir a una representació d'aquesta òpera, Lady Macbeth, del districte de Minsk, acompanyat pel seu seguici. Shostakovich es va veure obligat a posposar una gira de concerts per ser-hi present. No sembla que el líder soviètic connectés gaire amb la representació. En una escena en què dos personatges feien l'amor, Stalin i companyia es van fer un fart de riure. Tot plegat no presagiava res de bo. 2 dies més tard apareixia un editorial al diari Pravda, probablement redactat pel mateix Stalin, que jutjava en termes molt durs la composició de Shostakovich. L'article, titulat Caos en comptes de música, il·lustra les dificultats de ser artista en ple estalinisme.
Amb el desenvolupament general de la cultura al nostre país, ha crescut també la necessitat de bona música. En cap altre país i època s'ha trobat un compositor amb una audiència tan agraïda. Certs teatres han ofert al nou públic soviètic, culturalment madur, l'òpera de Shostakovich, Lady Macbeth, com una obra nova i aconseguida. La crítica musical, sempre disposada a servir, ha elevat l'òpera als altars i l'ha ajudat a obtenir un èxit rotund. El jove compositor, en comptes d'escoltar crítiques serioses que el podrien ajudar en obres futures, només escolta compliments entusiastes. Des del primer moment, l'oient queda impactat per la dissonància deliberada, per la corrent confusa de sons. Fragments melòdics, inicis de frases musicals, s'ofeguen, emergeixen de nou i desapareixen entre rugits xerricans i grinyolants. Seguir aquesta música és molt difícil. Recordar-la és impossible. Així continua pràcticament al llarg de tota l'òpera. En escena, el cant és substituït per crits i udols. Si el compositor encerta pel camí d'una melodia clara i simple, de seguida es llança a la jungla del caos musical, en alguns llocs convertida en pura cacofonia. L'expressivitat que el públic espera és suplantada per ritmes salvatges. La passió s'expressa a través de soroll. El poder de la bona música de contagiar les masses s'ha sacrificat per un intent formalista de petit burgès de crear originalitat a través de pallassades barates. El compositor, aparentment, no s'ha plantejat mai què busca el públic soviètic i què espera de la música. Com si fos a propòsit, gargoteja la seva música i confon els sons de manera que la música que fa només arriba als formalistes que han perdut del tot el sentit del gust. Ha ignorat la intenció de la cultura soviètica d'abolir de tot el seu territori la xabacaneria i el salvatgisme. Alguns crítics consideren l'encimballament de la luxúria del mercader com una sàtira. Però aquí no hi ha lloc per la sàtira. El compositor ha intentat, amb tota la intenció musical i dramàtica al seu servei, despertar la simpatia de l'espectador per les inclinacions vastes i vulgars i el comportament de la dona del mercader, Caterina Ismailova. Lady Macbeth ha tingut una bona acollida entre el públic burgès de l'estranger. No serà que la lloen perquè és confusa i no parla de política? No s'explica això perquè pessigolleix el gust pervertit de la burgesia amb música inquieta i neuròtica?
Això és En Guàrdia.
Estem aquí a l'En Guàrdia amb en Josep Maria Soler Sabater i en Juan Carlos Moreno parlant d'aquest compositor rus-soviètic, és aquesta barreja de canvi de l'època de Shostakovich i de les seves dificultats i apropaments, ara ho anirem veient, amb el règim de Stalin. Acabem de sentir aquest text del Pravda, inspirat com a mínim, no sabem si escrit, però també podria ser pel mateix Stalin, en què realment no deixa gaire bé l'obra. Clar que Stalin, o algú sota la benedicció de Stalin, hagués escrit el Pravda, el diari més important de la Unió Soviètica de l'època, una crítica així, suposo que Shostakovich devia sentir el fred del parador a l'esquena, aquella sensació d'allò no acabaria bé. No,
la veritat és que no m'hauria agradat estar a la seva pell, perquè devia ser una situació d'allò de... Ara què? Ara se m'ha obert el precipici al davant i què fem? A més, ell, clar, potser llavors va obrir els ulls amb tot el que passava al seu voltant. La gent que anaven perseguint, les pressions, el KGB que arribava de nit i arrestava algú i després d'aquell no es tornava a saber res més.
I pobre de tu que preguntessis, a més
clar.
A més.
Clar, li va canviar tot. Va ser un canvi radical a la seva vida, perquè l'òpera va desaparèixer de cartell.
Portava 2 anys, per tant anava molt bé, la gent li agradava.
Sí, sí, i a més el director de Moscou deia és que no la puc cancel·lar perquè en tinc, no sé si per 80 funcions més, les entrades venudes. I li van dir...
Tu mateix. Allò. I la va cancel·lar.
La va cancel·lar.
Sí.
Shostakovich, llavors, en aquell moment, estava preparant una nova sinfonia, que ja s'estava assajant. I era una sinfonia amb un estil modern, com el de la Lady Macbeth, o el Nas, o tota l'obra que havia fet abans. Era la 4ª sinfonia, i un dia va anar allà a l'assaig, va agafar la partitura i va dir és millor no tocar-la. Se la va endur a casa, i és una obra que fins a l'any 61, em sembla, no es va interpretar.
O sigui, la va retirar.
La va retirar
abans
perquè
que s'interpretés.
Ell pensava que tocar aquella música era com donar més llenya al foc. Era arriscar-se massa. Ja estava en el punt de mira amb la seva òpera i la cancel·lació. Ara, estrenar aquella obra era, doncs, ja era una provocació.
Clar, perquè era refermar-se en els criteris musicals que havia mostrat amb Lady Macbeth i que, per tant, que no havien agradat a Stalin i que, per tant, refermar-se es podia interpretar com un desafiament a Stalin i allò era una mala idea, segur.
Era millor estalviar-s'ho, però clar, què va passar? Doncs que tots els compositors que estaven esperant el moment d'atacar Shostakovich, perquè era el compositor de moda, van aprofitar. I n'hi va haver crítiques molt fortes a la Unió de Compositors, n'hi va haver baralles, n'hi va haver articles difamatoris a la premsa, era la presa fàcil.
Sí, clar.
Llavors, la resposta va ser escriure una nova sinfonia.
La cinquena.
La cinquena, que va amb una nota afegida, resposta d'un artista a una crítica justa. I aquella sinfonia ja sí que té l'aspecte d'una sinfonia clàssica, amb quatre moviments, una orquestració més acurada, més transparent, unes harmonies no tan punyents, o sigui, i una mica més de melodia. I un final apoteòsic, positiu, que és el que demanaven els ideòlegs del realisme socialista.
O sigui, sense ser una mala composició, és una composició més antiquada de concepte.
De concepte, sí. El que passa és que en aquesta obra Shostakovich ja comença a introduir missatges xifrats. No sé si es podria dir així, però no vol fer l'obra que li demanen exactament, no vol trair-se, però tampoc vol jugar-se-la. Clar. I llavors fa una obra que és clàssica, aparentment clàssica, però que té cosetes que trenquen aquest classicisme i és com petites rebel·lies que fa Shostakovich. Per exemple, una secció de desenvolupament tallada bruscament. Són coses que el públic després, segurament, o és molt entès o està una mica a la white o no se n'adonarà.
Com és bastant lògic, també, sí, perquè, esclar, sí, tu vas com a públic...
És una creació d'una altra, clar.
No,
altra...
Sí, a més, el públic es quedarà amb la part final, aquesta apoteòsica. Tot i que aquesta part final també és molt ambigua, perquè, clar, acumula una sèrie de clichés precisament per tenir aquell efecte apoteòsic, èpic, però d'una manera que fa pensar això és tan poc creïble, tan poc sincer, que no m'ho crec, aquest triomfalisme. I n'hi ha directors que intenten apaivagar aquesta sensació de triomfal per apropar-se
més a l'altre costat
a les idees que podia tenir Shostakovich.
És curiós, i em perdonen la reflexió, però com tants i tants autors musicals, la música per naturalesa té una gran part d'abstracció i, per tant, no és allò... perquè soni una nota determinada no vol dir el sentimental, no, aquesta traducció no existeix, és molt més abstracte. Però com molts i molts autors, i Wagner potser és el que més, intenten que la seva música tingui un significat clar i transparent, i que molts altres, per exemple, el cas que comentàvem, volen enviar missatges a través d'una cosa tan abstracta com és la música, no? I aquesta barreja sempre és una tensió artística molt interessant, des dels autors que això no els interessa en absolut, els autors que volen transmetre gairebé un missatge nítid i claríssim a un medi que no ho és, ni nítid ni clar,
sí,
en aquest sentit. No?
Quan té un text cantat, és més fàcil que el missatge... Que...
Sí. La revolució és aquesta, sí, la revolució, sí.
Però en una obra abstracta, com una sinfonia, un quartet de corda, una sonata per a piano, doncs és molt més complicat. I Shostakovich ho va intentar. I, de fet, va colar perfectament, perquè la sinfonia va ser un èxit, va ser rehabilitat ràpidament, però ja va deixar una mica de la seva empremta, allà, a la seva signatura, dient: ei, sí, m'estic cenyint al que demana el règim, però tampoc m'estic traint. Encara sóc jo.
En aquests moments, una mica després, però es produeix el començament de la Segona Guerra Mundial, que primer la Unió Soviètica hi té una participació molt ambigua, amb la invasió de Polònia, amb connivència amb el règim nazi, etcètera, etcètera, fins que es troba amb la relativa sorpresa de la invasió, l'operació Barbarossa i la invasió dels nazis a la Unió Soviètica, on tot canvia, fins i tot el discurs del règim comença a reivindicar els grans generals tsaristes, torna a parlar de la mare pàtria, la Rodina, com la... un concepte nacionalista que fins aleshores semblava que fugien, etc. Això també es deu expressar en Shostakovich, que no sé on passa la guerra, per cert, no sé si combat, no combat, que és...
Shostakovich...
És grandet, però clar, això és relatiu.
No tant, perquè ell és el 1906,
I això és el 42, 40... és la invasió, 30 i escaig.
Sí, és una mica gran per anar a la guerra, diguem.
Sí, però ella es va presentar voluntari.
La guerra vol sang jove, és una crueltat, però això és expressió militar, eh?
Sí.
Ella estava a Leningrad i es va presentar voluntari.
Bueno, és que, clar, Leningrad tindrà el setge més gran de tota la guerra, més llarg de tota la guerra.
Però no el van agafar i llavors només va fer de voluntari... en una unitat de bombers o d'antiaeris. Però
sí, com a defensa civil, allò que es diu. Sí.
Allà les autoritats van demanar als seus artistes que fessin el seu art. I que aquest art, com tu deies, havia d'expressar les necessitats de la pàtria. O sigui, havia de ser positiu i alentar la lluita. I és el que va fer Shostakovich. Ella estava a Leningrad, van arribar les tropes nazis a les portes de la ciutat, la van assetjar...
Amb la divisió blava espanyola, exacte, per cert, sí, de dir, per la divisió azul patxa, sí, sí. I era la franquista.
Sí, sí. I eren allà.
No, i aquí tothom arrenta les mans aquest període.
No, però hi eren.
I tant, i tant.
I llavors, el que va fer Shostakovich és el que millor sabia fer, escriure una sinfonia. I ell mateix va començar a preparar el públic dient que estava escrivint la gran sinfonia de Leningrad, de la batalla de Leningrad. Què va passar? La situació a Leningrad era insostenible i els artistes que ja estaven allà, igual que a Moscou, els van traslladar al Caucas, a un lloc més segur, perquè allà continuessin creant treballar les seves obres. Allà, Kubishent, em sembla que es diu la ciutat on va anar a parar, Shostakovich, allà va acabar la seva sinfonia, la setena, i aquesta obra ràpidament es va intentar interpretar no només a la Unió Soviètica, sinó també a la resta del món occidental. Es va microfilmar i es va passar ràpidament a Estats Units, a Europa. L'Europa lliure era poc espai. Però...
Els americans eren aliats,
sí. Sí, però a Estats Units es va interpretar a diverses ciutats amb directors com Arturo Toscanini. De fet, es barallaven per veure qui era el que faria l'estrena d'aquesta obra. I, lògicament, es va interpretar també a la Unió Soviètica i ràpidament es va convertir en el símbol de la lluita del poble soviètic contra el nazisme.
Que una obra tan monumental i rellevant com la setena sinfonia de Shostakovich fos escrita en bona part en una ciutat assetjada i amenaçada per les bombes com Leningrad va esdevenir un símbol de la resistència aliada enfront dels nazis. La sinfonia no es va poder estrenar íntegrament a Leningrad fins al 9 d'agost del 42, interpretada per una orquestra que havia patit els estralls de la guerra. El director de l'orquestra de ràdio de Leningrad, Karl Eliasberg, va suar per completar la formació. Des del front polític i militar, va comptar amb l'ajut d'Andrei Zadanov, el governador de Leningrad.
Camarada Eliasberg, tot és a punt per l'estrena de la sinfonia? Hem disposat altaveus per tot Leningrad perquè tothom la pugui sentir.
Camarada Andrei Zadanov, els teus esforços per donar cobertura moral a la nostra orquestra, tan delmada, han estat claus per poder arribar aquest dia.
Era el nostre deure. Presentar la sinfonia del camarada Shostakovich a la ciutat que la va inspirar era una qüestió d'orgull cívic i militar. Tot i que, pel meu gust, fa una música massa formalista. Però això, si de cas, ja ho abordarem quan s'acabi la guerra.
El que no pot ser és que la sinfonia s'hagi estrenat a Kuibyshev, a Moscou i també a Londres i Nova York fa poques setmanes. I, en canvi, no hagi sonat íntegrament a Leningrad, com desitja el seu autor.
Fa un any el camarada Shostakovich va oferir els dos primers moviments de la sinfonia, aquí a Leningrad, i un bombardeig alemany va obligar a aturar l'actuació. Avui tot serà diferent. Hem iniciat l'operació Borrasca, pensada per bombardejar les posicions de l'artilleria nazi i silenciar-los durant l'actuació. Tal com diu el tinent general Govorov, responsable de l'operació, nosaltres també tocarem els nostres instruments.
Serà un moment molt especial per a la moral revolucionària d'aquesta ciutat tan castigada. els músics de l'orquestra s'hi han deixat la pell. Alguns literalment. En més d'un assaig hi ha hagut músics famèlics i molt més prims del que recordava, que s'han desmaiat. I n'hi ha que no han pogut tornar.
Espero que els músics militars que van portar hagin servit per completar la formació.
Completament, camarada Zhdanov. Afortunadament, al final no ens ha calgut un percussionista de l'exèrcit, com ja saps. Es pot dir que el nostre percussionista titular, en Zhdanov Taidarov, gairebé va ressuscitar d'entre els morts.
Aquesta història la trobo impressionant. Disculpa, Elias Berg, però és cert que va ser tu qui va anar fins a la morgue on havien donat per mort el camarada Aidarov i vas descobrir que encara respirava?
Així va ser, t'ho pots ben creure. D'aquí unes hores, quan el camarada Aidarov faci ressonar els tambors marcant el ritme del meravellós primer moviment de la sinfonia, l'Allegretto, serà com si el bategà dels cors de tots els que resisteixen a la barbària nazi s'elevés fins al cel.
Camarada Elias Berg, ets un poeta.
En guàrdia.
Juan Carlos Moreno, acabem de sentir aquesta conversa, òbviament, reconstruïda. No és que la tinguéssim allí gravant ni tant Elias Berg com Zhdanov parlessin català. Òbviament. Però, realment, l'impacte d'aquesta sinfonia suposo que també rehabilita Shostakovich davant del règim, que no acabava de veure'l clar.
No, ell ja estava rehabilitat a partir del 5a sinfonia.
La 5a ja va ser el passaport per salvar-se, diguéssim.
Sí, sí, sí. I la 7a va ser com la consagració del símbol soviètic de la música. I sí, sí, la sinfonia es va convertir això en un símbol. Allà on s'interpretava, la gent doncs sortia amb ganes de seguir amb la lluita contra el feixisme. Un feixisme que en el fragment musical que hem escoltat quedava reflectit en aquest tema molt mecànic, molt obsessiu, que
es va repetint. Sí, això que al principi era, de fet, el feixisme.
Sí. O sigui, és aquest tema mecànic que Shostakovich tracta en un crescendo gegantí. És com una mica la tècnica que fa servir Ravel al seu bolero, que comença fluixet i va creixent el mateix tema. Doncs aquí Shostakovich fa el mateix. És aquella maquinària imparable, molt deshumanitzada, del feixisme, que entra a la Unió Soviètica. I la resta de la sinfonia és la lluita contra aquesta maquinària.
Home, és que hem de pensar que el setge de Leningrad és un setge que, vaja, inexplicable, de la resistència. Això, fixa't que molts anys després, una escriptora tan important com la Montserrat Roig encara va escriure, se'n va a Leningrad, aleshores ja quan hi va ella, sembla que hi ha Sant Petersburg, per escriure L'agulla daurada. I L'agulla daurada és una novel·la amb el qual, bueno, una narració amb el qual es basa en la defensa de Leningrad, que va ser una cosa terrorífica, perquè es van arribar a fer actes de menjar-se tot el que corria amb dos i quatre potes.
I cadàvers, fins i tot, eh?
Sí, el Shostakovich té una carta, ella està al Caucas, amb la seva dona, i explica que la seva mare i la seva germana s'han quedat a Leningrad i que s'han hagut de menjar el gos i els gats que tenia la família. Per això, de la gana que tenien.
Terrible, sí, sí.
Perquè era una ciutat que només es podia vestir per aire o quan arribava l'hivern i tot
el riu Neva
es congelava, doncs el Neva.
Que van arribar a construir fins i tot vies de tren per sobre, per transportar més aliments, i algun dels trens es va enfonsar, vull dir que no. Poca broma amb el setge de Leningrad, que va ser absolutament terrorífic. Un cop acaba la guerra, la situació a la Unió Soviètica també ha canviat. El mateix Stalin es veu ara una mena de pare de la pàtria, que fins aquell moment ell sempre s'ha sentit molt paranoic respecte als altres membres del Partit Comunista que li poden fer ombra. A partir del final de la guerra sembla que ell viu una certa tranquil·litat personal, en el sentit que ja està per sobre del bé i del mal, i ha arrasat a tothom, ha matat a mig món, altres s'han mort a la guerra, i només li pot fer una mica d'ombra, el Zhukov, però para de comptar, la resta són terceres files que estan per sota d'ell. Per tant, suposo que això, paradoxalment, dona una certa tranquil·litat a la Unió Soviètica, cosa que sembla, després d'una guerra terrible. Això, Shostakovich, com ho viu? Aquest període abans de la mort de Stalin.
Malament.
Malament.
Molt malament. Perquè Shostakovich va arribar el més alt, amb la seva sinfonia Leningrad, però després va escriure una altra sinfonia, també de guerra, però que era més tràgica. I això ja no va acabar d'agradar. Li van perdonar, però com tenia un final que no era èpic, no era... com que no. Però bueno, va acabar la guerra i llavors es calia fer la gran sinfonia de la victòria. I qui millor que Shostakovich, l'autor de la Leningrad. A més, era la seva novena, una novena sinfonia, remet a Beethoven, amb la seva coral, doncs Shostakovich ha de fer una sinfonia coral i ell comença a dir que sí, estava escrivint una sinfonia coral amb una gran orquestra. Però què passa? Doncs que fa una obra per orquestra petita i sense cors. I a més, res de triomfalisme, ni d'èpica, ni res d'això. És una obra lleugera. De fet, de vegades sona com Rossini, Offenbach... Clar, va ser considerada un insult. No li va passar res en aquell moment, potser perquè la seva fama internacional com a autor de la Leningrad el protegia, i potser també perquè Stalin, després de saber-se vencedor de la guerra, se sentia magnànim, però a partir de l'any 48 es va engegar tota una persecució contra els artistes considerats formalistes. O sigui, modernistes, burgesos, contrarrevolucionaris, gent que feia una música que no era melòdica, positiva, ni exaltava el que havia de ser doncs, la vida soviètica. Mm. I Shostakovich era el cap d'aquest grup. Es considerava el cap. I llavors...
Perdó. Sí.
Es considerava el líder d'aquest grup de compositors formalistes i tota la persecució va ser contra ell. Li van prohibir estrenar, van deixar d'encarregar-li sinfonies, es va dedicar... L'únic refugi que va tenir en aquell moment va ser la música de cinema. I això perquè Stalin considerava que Shostakovich escrivint sinfonies i òperes perdia el temps, que havia de fer música de cinema perquè només servia per això. I va fer bandes sonores fins a la mort de Stalin, que llavors ja va fer una sinfonia en la que en un moviment, el segon, el scherzo, fa un retrat brutal del que és Stalin, del seu caràcter obsessiu, de la seva vulgaritat. Però això ho fa en un moment que Stalin ja és mort.
El 1979, quatre anys després de la mort de Shostakovich, el musicòleg Solomon Volkov va publicar un llibre pensat per redefinir la biografia del compositor rus. Es titulava Testimoni, les memòries de Dmitri Shostakovich. De sobte, Shostakovich apareixia com una víctima del règim comunista que havia volgut denunciar els excessos de Stalin mitjançant missatges en clau a les seves obres. L'estat soviètic i també diversos experts en Shostakovich es van afanyar a desqualificar el llibre. Deien que Volkov s'havia limitat a recollir rumors i articles anteriors del músic. En canvi, altres musicòlegs defensen que el llibre recull els pensaments més íntims i sincers de Dmitri Shostakovich.
Encara recordo amb horror el meu primer viatge als Estats Units. Mai no hi hauria anat si no hagués estat per la intensa pressió de figures administratives de tots els rangs i colors, començant pel mateix Stalin. De vegades em diuen que devia ser un viatge interessant. Però mirin com somric a les fotografies. Aquell somriure era el de l'home condemnat. Em sentia com un home mort. Vaig contestar tot de preguntes idiotes, com entre la boira, i vaig arribar a pensar, quan torni a l'URSS, per mi serà el final. Quan es va guanyar la guerra contra Hitler, Stalin va començar a embogir. Era com una granota que, de tant inflar-se, va acabar tenint la mida d'un bou. I jo tenia por de desaparèixer. Quan vaig compondre la novena sinfonia, ells volien que multipliqués per 4 el nombre de vents, el cor i els solistes, per tal de clamar el líder. Tot perquè a Stalin li semblava que aquest número era un bon auguri, la novena sinfonia. Confesso que li vaig donar esperances als somnis del líder. Vaig anunciar que estava escrivint una apoteosi, però és que jo no podia escriure un apocalipsi dedicada a Stalin. Senzillament, no podia.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
I aquí arribem, Juan Carlos Moreno, a la gran polèmica de Xostakovich. Hem vist fins ara una trajectòria que el fa allunyar del règim, però potser proper als pensaments ideològics del règim, són dues coses no necessàriament iguals, però en l'etapa final de la seva vida ell es fica molt dins del Partit Comunista, acaba dins del Soviet Suprem, aquesta mena de congrés, per dir-ho d'alguna manera, de la Unió Soviètica, i per tant un home defensor del règim. Com hem de valorar la vida de Xostakovich? Va ser proper, no proper? Era antiestalinista, però en canvi procomunista? És difícil, eh?
És difícil, però jo diria que va ser un home de conviccions socialistes, que creia en el socialisme, però que considerava que allò que havia fet Stalin amb la Unió Soviètica no era socialisme. Era una dictadura totalitària que es basava en el terror i que allò no era el socialisme que ell volia. Jo crec que arran la mort de Stalin sí que es va començar a ficar més a participar més en política per intentar reformar el sistema des de dins. Ell mai va pensar en marxar de la Unió Soviètica. Ell es considerava rus i soviètic i per tant havia de treballar allà. El que passa és que va tenir molts problemes també, perquè ja la situació que havia viscut a l'època de l'estalinisme, de les grans purgues, el va deixar psicològicament bastant inestable, bastant propens a depressions, amb un caràcter...
Alcohol, no? A més a més, molt, bevia molt, sembla
bevia
ser.
Bevia molt, fumava moltíssim... Era una persona amb molts problemes que moltes vegades això la seva música no ho expressa, perquè sobretot les sinfonies, que clar, busquen un públic ample i són més extrovertides. Però sí que es veu molt en els seus quartets de corda, que són com el seu testimoni personal més íntim. I sí que són una música molt introspectiva, molt fins i tot expressionista i angoixant.
Hi ha tota una corrent, diguem, d'interpretació del món soviètic dels anys 50-60, que coincideix amb un Khrushchev que l'han fet millor del que era, perquè, clar,
sí, sí. Després d'Stalin qualsevol cosa era bona. Sí,
amb
sí.
La qual hi havia la voluntat de transformar, diguem, d'una forma més lliure, més honesta, més moderna, més plural, la Unió Soviètica, i que fracassa perquè ells diuen que un element fonamental del fracàs de tots és que no hi ha llibertat.
No, és una cosa... Jo diria que Xostakovich al començament es creua a Khrushchev, però després veu que aquesta etapa de desgel en realitat és molt fictícia i es nota molt a la música. Khrushchev, com Stalin, com Lenin, era molt conservador en quant a idees musicals. I una vegada que Xostakovich el va convidar a sentir un concert de jazz per veure si el jazz podia consolidar-se a la Unió Soviètica com un estil més, va sortir indignadíssim, que allò no era música. I va passar també amb les seves sinfonies. Al començament va estrenar sense problemes, però va arribar a la tretzena, dedicada a la massacre de Babi Yar, una sinfonia coral, que parla d'això, d'aquesta massacre que van perpetrar els nazis a Babi Yar, però també parla de l'antisemitisme rus i dels que intenten fer carrera al sistema, delatant companys.
I
fa moltes referències.
No va agradar gens.
No va agradar l'obra. Es va interpretar una vegada, dues vegades, i després
i
va desaparèixer.
Amb això. No tenim més temps. Juan Carlos Moreno, moltíssimes gràcies, perquè crec que hem fet unes pinzellades d'un autor interessantíssim com a músic, no entrant ja en la seva vida, però amb una vida realment fascinant i molt, molt significativa. Moltíssimes gràcies per haver vingut avui a explicar-nos-ho aquí a l'Enguàrdia.
Gràcies a vosaltres.
Josep Maria Soler Sabater, no sé si coneixies la música de Xostakovich.
Sí, no, alguna d'aquestes peces sí, sí. O sí, no en profunditat, la veritat. Però sí que et demostra una cosa, que la ideologia única, sigui on sigui,
és terrorífica.
És castradora.
I tant, i tant. Això és l'Enguàrdia.